L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor Domènec Ramal és qui un dia més us saluda i us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dimarts, som a 6 d'octubre i com cada dia encetem aquesta repassada a l'actualitat avançant el seu contingut i introduint-lo a ritme de titulars. Un temps d'informació que avui encetarem destacant les discrepàncies sobre la construcció de l'autovia A7, discrepàncies entre representants sindicals i els representants de l'administració en el si del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre. Seguirem parlant de Manel Ferrer, l'exalcalde d'Amposta, que es mostra esperançat que el jutge arxive la denúncia del Seprona sobre una possible construcció il·legal en una zona protegida del Delta. L'agrupació de penyes i comissions taurines fan públics els Premis Taurins Terres de l'Ebre 2015, uns premis que es lliuraran a la gala taurina que tindrà lloc a la Ràpita el 28 de novembre. A Deltebre, l'Onada ofereix el programa La Residència Esteve. I avui també tractarem qüestions solidàries. 6.397 han estat els euros recollits en favor de la Lliga contra el Càncer a l'Ametlla de Mar. És el resultat de la campanya d'enguany, que col·loca el municipi com un dels més solidaris de la demarcació. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca prendrà diferents mesures per evitar que els terrenys netejats de cargol poma es reinfecten després de la collita de l'arròs, que és a punt de finalitzar. A l'informatiu d'avui, amb la mirada posada en el cap de setmana, parlarem també d'un parell de qüestions d'actualitat que ens arriben des de l'Aldea. D'una banda, la inauguració de les obres de rehabilitació de la Torre de la Candela i la seva àrea de lleure. Parlarem també de la celebració aquest proper cap de setmana i el següent de la primera ruta d'etapes de la tardor. I acabarem a ritme de qüestions esportives parlant d'handbol, d'handbol femení concretament, i de l'equip de l'Amposta que prepara el partit contra el sempre difícil Castelldefels. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars. Avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre, que s'ha adherit a la moció dels alcaldes sobre la Nacional 340, però ho ha fet, això sí, amb els vots en contra dels sindicats. La demanda o la renúncia a la construcció de l'autovia A7 ha tornat a ser el punt discordant. UGT i Comissions Obreres de les Terres de l'Ebre se sumen així a les federacions de veïns del territori exigint la gratuïtat immediata de l'autopista de la AP7 i defensant la no renovació de la concessió d'aquesta autopista en lloc de construir l'autovia, la A7. En la reunió del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre, el CESTE, es va presentar el pla estratègic que ara ha de revisar el Consell Promotor. Els sindicats insisteixen en que cal modificar el Consell per a que no hi hagi representada l'administració seguint el model del Consell de Catalunya. La reunió del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre es va celebrar ahir dilluns i va tindre aquest punt de divergència amb els sindicats quan es va votar l'adhesió a la moció dels alcaldes sobre la Nacional 340. Els sindicats defensen que les mesures més immediates passen per o bé la gratuïtat de l'autopista AP7 per al trànsit intern entre Vinaròs i l'Hospitalet de l'Infant, mentre que no es construeix l'autovia, la A7, o es desdobla la Nacional 340 seguint el model de la zona del Camp de Tarragona, o bé que no es renova la concessió recordem, caduca l'any 2019 per a l'autopista, per a la concessionària de la AP7. Escoltem les impressions dels diferents participants en aquesta reunió del CESTE, del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre. Comencem amb el secretari general de la UGT a les Terres de l'Ebre, Bifredo Miró, que planteja la dinamitació de l'IDC i la reforma del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre. Bifredo Miró.
El que estem plantejant és que l'IDC, si ha d'assumir el rol de governança del pla estratègic, ha de canviar d'una forma, com un calcetí. Per tant, pràcticament dinamització i tornar a crear a partir del mateix moment, amb els mateixos elements, però si convé, però tornar-lo a crear. I el que sí que volíem fer denunciar és que ha prostituït esta situació actual des de fa uns anys, s'ha prostituït l'esperit de lo que és el Consell Econòmic i Social. El Consell Econòmic i Social que neix per emetre informes no vinculants sobre, d'alguna manera, fer una crítica, fer una aportació a l'acció de govern de la Generalitat en aquestes terres, així neix, perquè vaig participar del seu naixement, i este era l'esperit, s'ha convertit en un coro de gent que ve a aplaudir, que el criden perquè vinguin, aplaudisquen, qualsevol cosa, és a dir, aquí no hi ha modificacions, bé, t'informen i és a dir que sí, s'ha acabat el ple.
Des de Comissions Obreres, el secretari general a les Terres de l'Ebre, Josep Casadó, reclama la gratuïtat immediata de l'AP7 i defensa que la inversió que s'hauria de fer en una nova autovia es pot fer en altres vies, com ara la C12 o la Nacional 420. Josep Casadó.
Sí, que hi hagi el que és la gratuïtat total i absoluta de la AP7 des de Vinaròs fins a Hospitalet. I això té que ser ja. El que no pot ser són els xurros estos que han muntat entre els conos, que si volen fotre rotondes, per favor. És a dir, qualsevol que passi per aquí, per sort o per desgràcia, la 340 no deixa de ser, a part d'una nacional, una carretera també del territori que s'utilitza per anar d'un lloc a altre internament al territori. Ens podríem plantejar que tenint en compte ja també que fer una inversió, sigui de desdoblament o una sant nova, significa molt temps i molts diners. Tenim, en el tema de la P7, solucionaríem el problema en la no continuïtat i podríem dedicar aquests diners a arreglar altres coses que també són prioritats del territori, que com la C12 i la 420.
Per la seva banda, el director de l'IDC, Joan Martín Masdeu, rebutjava que s'hagi polemitzat sobre l'autovia, sobre la 7, al Consell, on es va presentar el pla estratègic.
Per tant, jo crec que és bo les aportacions que es fan des dels sindicats, tots han d'anar a millorar, si es té que modificar d'alguna manera l'estructura del Consell Econòmic i Social, si el Consell Rector pot participar d'una manera més activa també al Consell Econòmic i Social, doncs tot és bo d'escoltar, però fer polèmica d'una qüestió que no és la clau essencial del CESTE me sembla que no tocava. El bo d'avui, de la reunió d'avui del CESTE, era tirar endavant el pla estratègic de les Terres de l'Ebre, començar a fer, tal com us ha dit el president, totes les taules que en el seu dia se van exposar, ara estem en la taula de competitivitat, hi ha tot un seguit de reunions que crec que seran molt profitoses i que això sigui una cosa pública i que el debat sigui generós en tota la societat.
I el president del mateix Consell, Josep Maria Franquet, nega que hi hagi majoria de representants de l'administració al Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre.
Respecte a que hi ha majoria de l'administració representada en els 21 membres del CESTE, sento rectificar, però no és així. Hi ha uns quants membres de l'administració que estan representats aquí, si entenem l'administració com l'administració central, hi ha també representants dels sindicats, hi ha també representants dels empresaris, hi ha també representants d'ajuntaments i d'altres institucions del territori, de cofradies de pescadors, etcètera, etcètera. I bé, tot això, alguna vegada que ens hem posat, ara no tinc aquí exactament la composició, però podíem parlar-ne, i els hi asseguro que l'administració, entesa tal com l'entenen, o tal com crec que l'entenen, com l'administració de la Generalitat, en aquest cas, no és ni molt menys majoritària. Sí que puc dir una cosa, i és que aquests representants de l'administració sí que assisteixen regularment a les reunions, igual que els representants dels sindicats solen assistir. Hi ha altres membres que no assisteixen o no assisteixen amb tanta regularitat, però, insisteixo, no es pot dir en cap moment que l'administració sigui majoritària en la seva representació. Si s'entén l'administració com l'administració de la Generalitat, que és de qui depèn directament el CESTE a través de l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. No obstant això, torno a insistir, farem les revisions oportunes i farem la revisió dels estatuts.
L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, destacava que la Federació de Veïns de Tortosa dona suport a la prioritat de construir l'autovia, la A7. Per últim, dic que la reunió del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre es va presentar oficialment el pla estratègic i es va celebrar la taula de competitivitat de seguiment amb la presència del director general d'Indústria, Antoni Grau. Aquestes taules continuaran amb la presentació específica de quatre línies més sobre ocupació, desenvolupament territorial, cohesió social i governabilitat. La propera trobada s'ha previst per al dia 9 d'octubre.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en Mutre.
Seguim ara anant cap a Amposta, parlem de Manel Ferrer, l'exalcalde de la capital del Montsià, que es mostra esperançat en que el jutge arxive la denúncia del SEPRONA, del Servei de Protecció de la Natura, per una possible construcció il·legal en una zona protegida del Delta. Manel Ferrer assegura que aquesta polèmica ja la van encetar en el seu dia els socialistes, ara fa 10 anys. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, s'ha mostrat tranquil davant la denúncia que li fou presentada pel Servei de Protecció... L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, s'ha mostrat tranquil davant la denúncia que li fou presentada pel Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil per la construcció d'una vivenda en una zona protegida del Delta de l'Ebre, coneguda com els Ullals de Baltasar. Manel Ferrer ha recordat que la polèmica per aquesta construcció ja va encetar-se l'any 2004-2005, llavors denunciat pel Partit dels Socialistes de Catalunya. L'exalcalde d'Amposta confia en l'arxivament de les diligències perquè considera que va actuar correctament i lamenta l'actual judicialització de la política. El portaveu en aquella època del Partit dels Socialistes, Antoni Espanya, també ara retirat de la política, celebra que finalment se li hagi donat la raó en les seves denúncies que va quedar en no res fa una dècada.
Gràcies, Manel. Continuem ara parlant de l'agrupació de penyes i comissions taurines que fan públics els Premis Taurins Terres de l'Ebre 2015, uns premis que es lliuraran durant la gala taurina que tindrà lloc a Sant Carles de la Ràpita el proper 28 de novembre. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
En la darrera reunió de la Junta Directiva de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre es van fallar els Premis Taurins Terres de l'Ebre 2015 amb les seves tres modalitats. Aquests reconeixements es donaran durant la gala taurina que se celebrarà a Sant Carles de la Ràpita el dissabte, dia 28 de novembre. Santi Albiol, secretari de l'entitat, deia que els premis es divideixen en tres categories diferents: premi a la col·laboració, premi a la difusió de la festa fora del territori i premi a la defensa activa de la festa. Albiol deia que, com que els premiats ja han estat informats, es pot donar a conèixer qui són, encara que els mèrits pels quals se'ls otorga aquest premi es donaran a conèixer durant la lectura de la concessió el dia de la gala.
El Premi Taurí Terres de l'Ebre en la modalitat de a la col·laboració enguany ha recaigut sobre una entitat que està a Barcelona, que es diu UTIAC, que és la Unió de Taurinos i Aficionados de Catalunya, i se'ls ho entrega amb ells per... Bueno, els motius pels quals se'ls entrega, se farà lectura en un acte el mateix dia 29 durant la gala taurina, però, en definitiva, per a que ho tinguéssiu una idea, se'ls dona per la col·laboració i unió que hem tingut amb ells a partir de la manifestació que es va convocar en posta el dia 19 d'abril. El que és el premi taurí a la defensa activa de la festa, si és cert que l'any passat va recaure al Fara de Carles i en concret al seu alcalde, el Josep Mas, per tot el que estava treballant en quant a la festa taurina per intentar solucionar el tema de la problemàtica de les tientes, enguany torna a recaure amb un ajuntament i en aquest cas recaurà l'Ajuntament d'Alcanar. I per últim, el Premi Taurí Terres de l'Ebre 2015 en quant a la difusió de la festa fora de les nostres terres ha caigut sobre una persona pública. Fins a la temporada passada va ser exjugador de l'Elx, a primera divisió. Ell és veí de Sant Jaume d'Enveja i és l'Edu Albacar.
El Vial també va informar que durant la gala taurina del proper 28 de novembre es lliuraran els premis que decideixen les mateixes comissions i penyes per valorar la temporada als diferents municipis on es fan bous. En aquest cas, i mitjançant votació popular, que està oberta fins al 13 de novembre, es premien 10 categories. Es premia la millor presentació i millor prova de bou serril, millor bou embolat, millor cartell de bous serrils de les penyes, es premia també el millor bou capllaçat i el millor bou embolat, així com la millor prova o encierro als carrers. També la millor tarda de vaques i el millor conjunt de tarda de vaques i, finalment, es premia també la millor fotografia taurina. En aquest darrer cas, es poden veure al perfil del Facebook de l'entitat aquestes fotografies que concursen i que pengen els mateixos aficionats amb temes taurins.
Festicamp, Festival de Teatre i Circ Ciutat d'Amposta. No et perdis la segona edició del Festicamp, el 9 i 10 d'octubre. Tallers, animacions, espectacles, molt de teatre i molt de circ. Gaudeix del festival adquirint l'abonament per als 3 espectacles de pagament i beneficia de descomptes i promocions. Abonaments a la venda a www.tiquetea.com i a la fila a partir del 28 de setembre. Consulta la programació a Festicamp 2015 a www.etca.cat. Festicamp, el Festival de Teatre i Circ Ciutat d'Amposta.
L'informatiu Emute.
Seguim parlant ara de qüestions solidàries. 6.397 són els euros recollits en favor de la Lliga contra el Càncer al municipi de l'Ametlla de Mar. Aquest és el resultat de la campanya d'enguany que col·loca el municipi Calero com un dels que més se'n recapta a la nostra demarcació. El 60% dels donatius s'han recaptat des dels comerços locals. Des de la Cala Ràdio, Dani Rodríguez.
6.397 euros és la xifra recollida durant la campanya d'aquest any 2015 per part de la delegació de l'Ametlla de Mar de la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre. Una recaptació que situa la Cala com un dels qui més aporta, si ho comparem percentualment amb altres municipis de la demarcació, i que malgrat la crisi i els canvis de costums, es continua aconseguint una xifra molt respectable, afirmen des de la delegació local. L'èxit és degut a la generositat dels caleros i caleres que dipositen la seva voluntat per contribuir a la lluita contra aquesta malaltia, explica Dolors Espuny, de la delegació a l'Ametlla de Mar de la Lliga contra el Càncer.
Volia donar les gràcies al poble en general de la seva aportació a la Lliga contra el Càncer. La valoració total és molt positiva, inclús hem recollit, crec que són uns 200 euros més que l'any passat, tot i amb la crisi que ha hagut. La gent està molt conscienciada i la gent col·labora. I en acabat, jo més que res dono les gràcies a tot el poble, a totes les entitats, comerços, hotels, restaurants, tothom que hagi col·laborat. Sense totes aquestes persones no es podrien recaudar tots aquests cèntims.
Del total del recaptat, un 60% s'ha fet de les aportacions dels comerços i negocis i empreses locals. La resta s'ha obtingut gràcies a la col·laboració d'un equip de voluntaris i voluntàries que s'han encarregat de recollir donatius durant aquests passats mesos. La delegació local, a més, tornarà a oferir participacions de la Loteria de Nadal per contribuir a la Lliga contra el Càncer. Amb les aportacions, com les recollides al nostre municipi, aquesta organització treballa per la millora dels malalts oncològics mitjançant l'impuls, el finançament i la realització d'estudis de recerca contra el càncer, el suport psicosocial als malalts i a les seves famílies i la realització d'activitats de prevenció d'aquesta malaltia, entre d'altres activitats d'educació sanitària. Un dels exemples són els grups d'ajuda mútua integrats per a persones que estan diagnosticades d'un càncer o que l'han superat.
Gràcies, Dani. Anem ara cap a Deltebre. L'onada d'aquell municipi ofereix el programa La Residència. És casa teva. Un programa del que avui ens en parla en la crònica que des de Ràdio Delta ens porta Lluïsa Bertomeu.
Les persones grans són un col·lectiu molt vulnerable que necessiten una atenció específica que cal atendre amb dedicació i professionalitat. L'Onada Deltebre porta des del 2008 treballant i adaptant-se a les necessitats de les famílies i dels propis usuaris i ara han posat en marxa el programa La Residència és casa teua, amb l'objectiu d'aconseguir el màxim benestar possible dels usuaris a través de la creació d'espais que empatitzen amb les seues necessitats. A més, cada usuari pot personalitzar la seva habitació amb mobles i objectes de casa seva, tal com explica l'educadora social de l'Onada Deltebre, Laura Otero.
Tot va començar perquè... Bueno, en el temps, m'en donem compte de que cada vegada que els residents entren a la residència són residents més exigents, són residents que necessiten d'altres necessitats, no? I nosaltres, clar, la nostra feina és estar per ells, no? I que la persona tingui el màxim benestar possible quan estigui allí a la residència. També cal dir, no?, que avui en dia ens trobem en la residència sempre ha sigut com a nivell assistencial. Què vol dir això? Pues donar de menjar, canviar-los, gitar-los a dormir i curar-los, no? La residència era això. Ara ja no és també, evidentment, assistencial, però anem a un nou model, no? Anem a canviar el pensament de les persones, anem a adaptar-nos als nous temps. Llavors també és un projecte que han fet una prova pilot al centre per a veure com funcionava, per a veure com reaccionaven ells mateixos, i realment ens quedem assombrats dels resultats tan positius que hem trobat, no? I realment el que fem és empatitzar, no fem altra cosa que empatitzar amb la persona i donar-me un compte, arribar a saber què és el que realment necessiten, no? Llavors hem creat, bueno, tot el projecte va encaminat, no?, a tot el mateix. I com ho fem? Pues creem espais nous al centre. M'ompli d'orgull, no?, de quan hi ha una decoració tan bonica que la gent vingui, ho vegi, se faci fotos, ho parli. És molt bonic. Imagina't dia de cara a la gent de fora, imagina't els propis residents que tenim allí. És una reminiscència constant, no?, de tot. I tot el que ells te puguen explicar... És una passada, no?, perquè de tot el que aprens, saps?
D'altra banda, el centre residencial Onada ha posat en marxa la segona edició del curs per a formar persones cuidadores no professionals amb l'objectiu de millorar el seu dia a dia i ajudar-les a fer la seva feina amb garanties i totalment gratuït. Si voleu més informació sobre aquest curs, que tindrà lloc els divendres d'aquest mes d'octubre, podeu trucar al telèfon 977 48 39 75.
19è concurs exposició d'ornitologia de les Terres de l'Ebre del 10 al 12 d'octubre al Centre Cívic de Deltebre. Horaris de visita, dia 11 de les 6 a les 8 de la tarda i el dia 12 de les 9 del matí a les 12:30 del migdia. Organitza Associació Ornitològica de l'Ebre amb el suport de l'Ajuntament de Deltebre. Visiteu-la.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem ara del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que prendrà diferents mesures per tal d'evitar que els terrenys netejats de cargol poma es tornen a infectar després de la collita d'arròs, una collita que és a punt de finalitzar. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Es volen posar noves mesures per lluitar contra el cargol poma, si més no, per evitar que s'extengui a les zones ja desinfectades. De fet, la comissió tècnica creada per lluitar contra aquesta plaga al Delta de l'Ebre va aprovar el pla d'actuació per als mesos posteriors a la collita de l'arròs que està a punt ja de finalitzar al Delta. Com ja va anunciar el Departament d'Agricultura, les mesures inclouen el marge esquerre, l'aixugar, la inundació dels desaigües amb aigua salada i el tractament amb saponines. Així ho explicava el responsable del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alfons Vilarrassa.
El pla de sectorització preveu això, evitar que un cop has actuat i has erradicat en una superfície, en unes hectàrees definides, perquè pots sectoritzar l'aigua de tal manera que no sigui que ens pugui arribar aigua d'una altra zona que pogués transportar cargol, de tal manera que si podem tenir zones ben sectoritzades, un cop tinguem erradicat el cargol d'aquella zona, sapiguem que no se'ns pot recontaminar fàcilment.
Actualment es troben infectades unes 2.500 hectàrees, principalment a la zona esquerra del Delta. El gran objectiu del departament per en aquest proper any 2016 és elaborar el nou pla de lluita que sectoralitzi la xarxa de rec a l'esquerra per consolidar les zones tractades i evitar, com dèiem, la reinfecció.
Gràcies, Manel. I encara abans d'arribar a la informació esportiva, destaquem un parell de notes de l'actualitat, notes que ens arriben des de l'Aldea. D'una banda, a través de la Regidoria de Cultura i la Regidoria de Turisme d'aquell ajuntament, que informen que el proper dissabte, dia 10 d'octubre, tindrà lloc l'acte d'inauguració de les obres de rehabilitació de la Torre de la Candela i l'àrea de lleure del municipi. El programa d'actes començarà a les 6:30 de la tarda amb la recepció d'autoritats, recordem, dissabte que ve, 10 d'octubre, i a continuació i després dels parlaments es procedirà a la inauguració oficial de la Torre de la Candela, una inauguració a càrrec del marquès de Santa Coloma, l'il·lustríssim Carlos Alzola. A continuació, hi haurà diferents actuacions musicals, la de la rondalla aldeana i el ball de jotes de l'aldea, la de Guardet lo Cantador i la seua rondalla, i també la de Montse Castellà i el grup Boira. Durant el transcurs de les actuacions musicals es farà repartiment d'entrepans i begudes i els més petits en disposaran també d'atraccions i inflables. I encara parlant de l'aldea, hem de destacar també que la regidoria de turisme informa que aquest cap de setmana s'inaugura la primera ruta d'etapes de tardor. Serà concretament del 9 al 12 d'octubre i el cap de setmana següent, del 16 al 18, quan a l'aldea es podrà gaudir d'una exquisida selecció d'etapes elaborades per diferents bars i restaurants: el bar Espanyol, el bar Metròpolis, la pizzeria Les Xiques, el bar Pòdium, el bar Societat i el bar La Llar. El preu de cada etapa passarà de 2,50 € i anirà acompanyada d'una beguda a escollir. I l'horari per realitzar la ruta de les tapes serà als matins, d'11:30 a 2:30, i a les tardes de 6 a 10, omplint la butlleta de participació d'aquesta primera ruta d'etapes de tardor a l'aldea, complimentada i segellada pels restauradors que hi participen, es podrà participar d'un sorteig d'un xec en regal de 100 euros per poder-los gaudir en qualsevol dels establiments de restauració que participen en aquesta ruta. Les butlletes emplenades s'hauran de dipositar a les oficines de l'Ajuntament de l'aldea fins al dia 26 d'octubre. El sorteig del xec es farà una setmana després.
Festes del Remei a Alcanar. Diumenge, dia 11 d'octubre, concert dels Catarres. Mos presentaran el seu últim treball, Big Bang, i mos cantaran les seues cançons més conegudes. Recorda, diumenge, 11 d'octubre, concert dels Catarres, on podrem gaudir de la seua música pop-folk. T'esperem a partir de la 1:30 de la matinada al Centre Cívic a Alcanar. Entrada gratuïta.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, tractem avui també actualitat esportiva. Parlem de l'equip d'handbol de l'Amposta, que prepara ja el partit contra el sempre difícil Castelldefels. Novament, des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El femení de l'Amposta, que com saben milita en la divisió de plata de l'handbol estatal, està preparant ja el seu proper partit al camp del difícil Castelldefels, un equip recent baixat de la divisió d'honor. El president de l'handbol Amposta assegurava que, tot i alguna baixa important, s'espera traure algo positiu després de la derrota que l'Amposta va patir el passat diumenge al seu camp davant del Granollers.
Partit complicat, lo del fin de setmana vinent contra el Castelldefels, un equip de recent baixat de divisió de nord. Però bueno, tot i que tenim una baixa important, la que és la de Georgina Vila, estem en dubte si la podrem recuperar o no per al partit, però l'equip està conjurat per a intentar traure algo positiu d'esta difícil pista i complicada.
L'equip està treballant durant la setmana per tal de ser més efectius en l'atac, ja que van perdre 28 atacs en el darrer partit, que els va significar la derrota.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
A la tarda, si plou, serà poc al Pirineu i de cara a la tarda i al vespre algun ruixadet, alguna gotellada pot arribar al voltant de la Garrotxa, en aquest sector interior de Girona i potser al nord de l'Alt Empordà. La resta, sol i aquestes temperatures que creiem que no pujaran més després d'aquesta nit pràcticament d'estiu, doncs aquestes màximes previstes que estaran entre els 25 i els 28, les més altes. Creiem que no arribarem a 30. Sol al País Valencià, amb algun nuvolet aïllat, igual que a les Illes Balears. Hi ha una mica de tràngol marítim amb aquest vent de Garbí dels últims dies. I demà baixen les temperatures de 4 a 5 graus a tot arreu. Podríem baixar en alguns sectors 6 o 7 graus. Notarem aquesta refrescada, però tampoc ve fred. Després, la matinada de dijous segueix baixant una mica la temperatura per pujar novament cap a dissabte. La pluja de dijous, de moment, quedaria concentrada de Castelló cap al sud. No arribaria a Catalunya. Que vagi molt bé.
I amb la mirada posada al cel i com cada dia fent una ullada a la previsió del temps, arribem a l'hora de posar el punt final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat elaborat amb la participació dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a MUT. Temps d'actualitat un dia més presentat i coordinat també avui, dimarts 6 d'octubre, per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de MUT, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I MUT.